veus de casa sintonitzant la ment.
I una setmana més, Alberto Arévalo, el nostre psicòleg de capçalera, està amb nosaltres aquí a Ràdio Benicarló i el tenim per aquí. Bon dia, Alberto.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Ui!
Així, tajante.
Que sec, que passi.
Super sec, estic enfadat.
Per què?
No. Avui, pel tema d'avui. El tema d'avui, parlarem de la relació client-terapeuta, la relació client-psicòleg.
Vale.
Hay muchas cosas de las que hablar. Es que vinc una mica, avui ja, como nos abrimos en canal, ¿no? Vinc una mica, tinc que parlar de com la relació client-terapeuta, client-psicòleg pot arribar a ser satisfactòria, perquè penso que hi ha persones que necessiten escoltar-ho. O, bàsicament, jo necessito desahogar-me. És la meva teràpia.
Com ser un bon client o com triar un bon terapeuta? O sigui, cap a on van les fletxes avui?
Les fletxes van cap al client. Vale, no, però sobretot ara, en sèrio, sobretot com a idea de com disfrutar, no? De com, diguéssim, exprimir bé la situació de teràpia i que per a tot el món siga satisfactòria.
Vale.
Ese seria un poc el punt.
Pues no sé, jo com a clienta, no? Podem fer este joc de rol.
Vale, superbé.
Hola, Alberto.
Hola, què tal?
No, però ara en serio, no sé.
Eres aixina, parles aixina.
Sí, quan... hola, Alberto, sí, quan surto d'aquí me canvia el to.
Te canvia el to, sí, sí.
Però on vols que comencem?
Mira, jo crec que n'hi ha que insistir molt en la part científica.
Uh-huh.
Hi ha que triar... terapeutes, hi ha que triar teràpies avalades per la ciència. Ho hem dit més vegades, no em canso d'insistir. Val? És a dir, tenim que confiar bé, tenim que confiar molt, uh-huh, vull dir, en la gent que hem estudiat o que ha estudiat, no? I que tots els dies o totes les setmanes s'està formant i que no són los de TikTok, ¿vale? M'estic arrimant al micro per deixar-lo clar. No és TikTok, esto no és, divulgación barata de un minuto, ¿vale? És a dir, crec que a vegades ens tenim que fiar bé de la gent que no portem este missatge tan, simplista, ¿no? És a dir, que a vegades les coses són depende,
uh-huh,
i que, vaig a contar exemples, ¿no? Persones que s'han vist identificades, que m'han arribat a mi a consulta, pues per un post, per un reel, per un TikTok, que jo a mi m'agradaria que si mos escolten, pues que digueren, ei, mira, que sempre ho agafaren una miqueta en pinces, perquè no deixa de ser, pues allò, no? El contenido viral, el contingut que premia la plataforma. I, sincerament, la plataforma, al final és una empresa, per exemple, Instagram, per exemple, TikTok, que no els interessa que digues la veritat, o no tenen per què estar interessats en que digues la veritat o que siga realment algo divulgatiu, sinó que importa que siga viral.
Uh-huh.
I moltes vegades se diuen grans barbaritats. És allò de... intentem, per a que se doni bé el procés de teràpia, tenim que intentar ser una mica impermeables davant d'aquells missatges tan virals.
I és més difícil d'això perquè, evidentment, hem de trobar un professional que estiga avalat per la ciència, però el fet de només això no ens assegura que ja este hagi de ser el nostre terapeuta. No sé, és recomanable també provar diferents tipus de teràpies o de professionals abans de trobar la nostra?
Sí, jo penso que, clar, el que passa és que és una qüestió de paciència perquè no sempre se veuen efectes en el primer minut. Jo recomanaria que triareu algú en el que teniu una confiança o un vincle, el que se diu el vínculo terapèutic o la relació terapèutica, no? Que és un poc el dir, bueno, jo en esta persona més o menys confio, o veig que és del meu rotllo, hi ha una qüestió personal, no? Uh-huh. Una relació de
feeling,
de,
no?
De feeling, de química. Exactament. I dir, bueno, si en esta persona jo me sento a gust, pues para adelante. I després ja, a partir d'ahí, esta persona te podrà recomanar o no. Però jo penso que aquí, pues sí que se té que fer l'exercici de, oye, todos tenemos Google de teràpies psicològiques avalades per la ciència. Entramos, miramos, a ver, ¿esto qué es? ¿Això me ho ha explicat bé el meu terapeuta? Esta persona m'ho ha explicat o m'ha dit, bueno, és que sí, però no... És a dir, que sí, estàs molt acertada en que ha de ser la persona i ha de ser també algo que te puguen demostrar en papers. És a dir, escolta, mira, jo estic tirant-te per aquí en este tipus de tècniques perquè és el que mos recomana la ciència, no perquè jo lo diga i perquè jo soy más listo y estudio más que nadie, ¿no? Uh-huh. És a dir, este és un poc un... Crec que és la piedra angular, ¿no?, de començar una teràpia en garanties.
Evidentment, TikTok, les xarxes socials no són aquestes teràpies en garanties que comentes, però quines senyals d'alerta ens poden indicar que una teràpia no és fiable? Tenir en compte que tot aparente que sí, vull dir, evidentment, a les xarxes socials no, però si tot aparente que sí, si jo he anat a un local, a un pis o on tinc la consulta d'esta persona i tot aparente adequat, quina alarma m'ha de saltar?
Clar, és difícil respondre, però clar, jo penso que és, com dir-te, no? Si jo veig a un... vaig a fer un exemple una mica tonto, no? Però jo puc agafar algú i dir, mira, este fontanero vaig a observar com treballa, vale? I tu veus que, bueno, no acaba de funcionar, o veus coses que no havies vist mai, o com que dubta, o com que la feina està trigant més de lo que tu esperes, o que... Vull dir, aquí jo trobo que el gran detector és que primer s'ha d'informar un poquet, no? Dos, el que hi haguen coses molt concretes en una teràpia. És a dir, vamos a por este objetivo, vamos a conseguir esto, y lo vamos a conseguir en más o menos estas sesiones, y te voy a dar estos deberes concretos para esta función y este... Y yo creo que el gran detector aquí es, escolta, esta persona está treballant en uns objectius clars i en algo molt pràctic, o és venimos a hablar i venimos a aconseguir que entiendas el sentido de la vida. Jo crec que este és un gran punt, no? Jo crec que hi ha que preguntar-li molt al terapeuta.
M'ha pregut curiós molt... que has comentat que lo de X sessions, o sigui, tu davant d'un problema pots intuir quantes sessions se pot necessitar el teu client?
Más o menos.
Ah, que curiós. No sabia.
Podrien llaure una mitja, el que passa és que, clar, hi ha gent pues, que triga més, depèn del ritme de sessions que portes, clar, hi ha un poquet el puntillo de... Hi ha una variabilitat, però jo si és un problema... no sé com dir-te, on anem a parlar d'un trastorn d'ansietat, això no sé, hauria d'allargar més de 15-20 sessions, como mucho. Evidentment, ja aquí en 3 no té suficient, a mi m'ha passat de fer tocar dos tecles i dir, uah, espectacular, i gent que li costa més, pues, per coses personals, perquè evidentment no podem fer un... Però clar, això de ves viniendo y hablaremos, jo no ho acabo de veure com a... És a dir, escolta, no, estem pagant, no?, unes sessions. Fundim a preguntes al terapeuta. Vull dir, no passa nada. A mi si me pregunten coses així, no m'importa. Dic, mira, escolta, me pots ensenyar quin és esta teràpia, això, perquè ho estem fent, quin estudi hi ha que diga que això és interessant o que podria tirar per aquí. Hi ha hagut gent que...
Home, quan arribes a teràpia en un trastorn d'ansietat, jo crec que tu el que vols és que t'arregle. No sí, tens tantíssimes preguntes de esto d'on ho estaré, no?
Ho entenc, però bueno, responent a la pregunta de ei,
les senyals,
perquè entenc que a lo millor hi ha alguna senyal de que tu pots arribar a teràpia. Si todo va bien, todo va bien, pues nos callamos, ¿no? Segurament és com, si tot va bé, pues no fem més preguntes i ja està. Però el problema ve quan no va bé o tenim dubtes o tenim tal. Me refereixo a que, escolta, evidentment, jo crec que l'obligació està en també informar-se i preguntar.
La família juga un paper molt, molt important, sempre això és evident, no? En totes aquestes... En quant a la salut mental, pues la família és un gran pilar, però fins a quin punt? Quin paper hauria de tindre la família en un procés terapèutic d'un familiar?
Depèn del procés terapèutic, però jo sí que penso que té que haure un... Sobretot és el paper de la família en el client i el paper de la família en el terapeuta, ¿vale? en el psicòleg. El psicòleg, al final, la relació la té directament en el client. I clar, el familiar pot ser un obstacle o una ajuda molt gran, no? És a dir, i a vegades jo penso que el obstacle, aquí llamamiento a papás, mamás, primos, hermanos i tal. Això de trucar al psicòleg o intentar...
Sí,
sí, por supuesto. Això de trucar al psicòleg, que jo ho entenc, és a dir, mira, tu veus el teu familiar... Tu veus a escolta, pues, anem a parlar d'una mare o d'un pare i un fill.
Sí.
No? Pues, escolta, primer, si és menor d'edat, evidentment, s'abren les portes. És a dir, si és menor d'edat, jo tinc que parlar de tot. I a més, encantadíssim. El que passa és que bueno, hi ha unes normes o uns límits, no? Però aquí, quan ja parlem de majors d'edat, primer jo invoco a la meva obligació a callar, no? És a dir, a la meva confidencialitat, que és molt, 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 molt sagrada. Per tant, clar, ja te demanen que te saltes un límit, que és la confidencialitat.
Ho fas?
No, nunca. Muy bien. No me has pillado, ¿eh? No. Jamás de los jamases. No. No, perquè, a més, és que ni per una bona causa ni per una mala causa, no? Per cotilleo, no. Per d'allò de dir, ei, escolta, és que jo vull saber com va estar la meva filla o el meu fill. Tampoc. Perquè, escolta, pots preguntar-li a aquesta persona i, sobretot, li tenim que demanar permís. Nosaltres el que fa este tipus d'actituds de saltar-se a lo millor al familiar i preguntar-li al terapeuta és un poc enturbiar una mica la relació terapèutica, no? Per tant, el que tenim que fer és precisament, ser un familiar que ajuda, ser un familiar que acompanya, potser, i que no posa traves a la relació terapèutica. Això, evidentment, la gent, pues la persona de a pie, pues no té per què saber-ho, no? Però a vegades és com que fem sentir al terapeuta en obligació de traure aquesta informació, de mira, és que necessito que me truques pa que me comentes com va la meva filla. I jo normalment el que contesto és parla amb la teua filla. Això genera comunicació, això és bo per a vosaltres, i una mica allò de andar de mensajero i oye, mira, me han dicho, jo... aquí no teniu un professional que fa això. És a dir, que, en fi, preguntes el que vulguis, i a més, que si algú vol saber alguna cosa, pues, pot vindre a la consulta, pot vindre a on siga, i si té permís, pues, evidentment xerrem.
Es parla d'acompanyament, no? L'acompanyament pot ser literal, pot ser un acompanyament en el que la persona físicament acompanya a qui necessiti anar a teràpia, no? Per una qüestió de que, bueno, pues de fer-li més fàcil o pel motiu que siga, no?
Sí, correcte, inclús podem gastar aquella figura que es diu coterapeuta, no? El coterapeuta és com aquell ajudant que tens tu fora de la consulta, que pot ser un familiar, pot ser la parella, pot ser qui siga, que una mica te fa com de vincle en el client, de dir, escolta, mira, esta setmana vigila que faiga això o ajuda-li a exposar-se en esta situació, intenta que quantes més ajudes mejor, no? I sobretot parlem d'ajuda, no de no d'obstacle, que aquí és on jo me pego de cabotades contra la taula, no? És a dir, que sempre que sigui una ajuda, evidentment. I hi ha molta gent, hi ha molta gent que es beneficia de ser coterapeutes i que, bueno, que són magnífics. Oh. Magnífics, que sense estos familiars, si reivindiquem això, que sense estos familiars no, pues la persona no milloraria, no?
Clar.
Aquí tenim que això que invoca i diguéssim agrair a aquelles parelles que estan patint, aquells familiars que estan també, pues, com a espècie de dany col·lateral que decideixen ajudar.
Mm-hmm. Ai, m'he emocionat i totalment.
Molt bé, molt bé.
molt bé.
Així no m'agrada que t'emociones.
Bueno, com a usuaris, com a clients, com a persones que assistim a teràpia, durant les sessions, quines són les nostres funcions o quines haurien de ser les nostres funcions?
Una d'elles és deixar-se llevar. És a dir, les funcions de... Al final, la teràpia té que ser algo en el que el terapeuta va remant i va un poc guiant per on tenim que anar. Evidentment, poden hi haure coses en les que, mira, jo, Alberto, no vull parlar d'això que tenies preparat, vull parlar de l'altre. Uh-huh. Evidentment, podem negociar i podem parlar, però crec que la fase de teràpia, el context de la teràpia ha de ser també de ment oberta, de ment en la que no posem traves, no? De que no... Claro, jo ho parlo a vegades en un client que un poc la seua teràpia és que jo li porto la contrària, no? En algunes idees que té, no? És a dir, escolta, mira, pensa per aquí o pensa per allà o a lo millor estàs equivocat en això que penses. I clar, mon riem així una mica como amigos, no? Relació terapèutica, en plan de dir, ostres, és que si te diguera a to que sí, te diria mentira, no? És a dir, el meu client me diu, jo no te puc dir a to que sí, te tinc que rebatre un poc, i en este xicote conflicte, en este tira i afloja, on està la teràpia, no? On ell se'n va, pues, pensant en en el que hi ha, però sempre té que nyaure com... Jo a vegades ho dic, no? Quan ja me trobo en algú que no i que no a lo que tu digues, dic, ei, a ver, un poco, aquí me tienes que dejar jugar, déjame la pelota un poco, no? És a dir, si no obris la ment un poc i no renunciem a algunes coses, evidentment la teràpia no té efecte. Per tant, jo crec que el context de la teràpia tenim que anar en mente abierta. Tenim que anar dispostos a escoltar. Tenim que anar també dispostos a xerrar. Val? Perquè me trobo a vegades coses que no hi ha ni una ni l'altra, o una sí l'altra, no. Gent que no deixa que tu intervingues, o gent que no intervé. Per tant, jo crec que té que nyaure una mica com de... Uf, segurament per problemes, no? Segurament per la seva dinàmica o per la seva personalitat. Jo això ja ho entenc.
Claro, però o sigui, vull dir, quan una persona va a teràpia, considero que no està al 100% com per a poder tindre esta mente oberta, per a tindre una comunicació fluida, per a poder preguntar, per a poder escoltar. Vull dir, una persona que té totes aquestes característiques, a priori és una persona que més o menys està controlada l'assumpte. Sempre hi ha excepcions, evidentment, sí. No? I no tot és oro lo que reluce. Sí. Però, clar, me imagino una persona que ha estat en depressió i s'ha decidit a anar a teràpia, vull dir... Quanta exigència, no?
Clar, no és exigència. El que passa és que no parlem de ei, mira, m'està costant parlar perquè tinc un estadi ànim baix o tant. No estem parlant d'això. O per lo menos jo igual no m'he explicat bé. Però la idea moltes vegades és, si jo vaig a una teràpia i no paro de per exemple, no paro d'interrompre al terapeuta, allò va mal, no? Allò és un problema, no? Per tant, és feina nostra també el dir ei, no? La mena oberta ha de ser lo mínim, no? Per dir, ei, estic venint a un lloc on entenc que se me van a donar pautes i se me van a donar canvis.
Clar, i que si has anat pel teu propi peu, no?
Correcte, que a vegades te trobes en que no. En estos límits, parlo d'un contracte de mínims, Anna, no parlo de...
No, entesos, perquè s'entenga.
Sí, perfecte. No, sí, està bé que me pegues canya. No, això que clar, és un contracte de mínims, jo estic anant a uns mínims, no? En el que hi ha una mena oberta, hi ha una comunicació, estem parlant de comunicació, evidentment, jo si veo una persona molt deprimida i no li surten les paraules, jo ho entenc perfectament, però ja anem en un context de entiendo lo que te pasa. El que passa és que, clar, moltes vegades és com... és molt difícil treballar en algú que no solta molta prenda o que no sap absolutament res. I jo sé que forma part del problema, però no sé, és com si tu ara estàs intentant fer este programa a mi i jo dic, bueno, pues, no sé. Clar, és com estos mínims, no? Oye, clar, hay que venir un poquito... Bueno...
Quan parlem de sentiments, inclús puc entendre, no?, que hi hagi persones que diguen és que no ho sé, perquè ens costa molt desidentificar, veritat?
O... Exactament, sí, no? I a més és feina nostra, potser això, no?, desilvanar-lo un poc, no?, i diguéssim, pues, trobar la resposta, i a vegades no la trobem i tenim que intentar tirar per un altre puesto, no? Però és com allò de com uns mínims per a facilitar. I ara veuràs per què jo venia en estos mínims.
Contame-ho.
Té que nyaure una part de sinceritat. Vale, perquè desgraciadament aquí el que habla s'ha trobat en situacions en les que els clients no han sigut sincers.
No,
sobretot estem parlant de problemes o perfils d'addicció, per exemple.
Ai, claro, no? Ahí és complicat, no? I quan vas al metge en plan, has tomado algo? No.
Clar.
És pitjor,
sí
que no, claro.
Sí, és pitjor. El que passa és que aquí, clar, estem en un context en el que venim a que mos ajuden. Clar. Si a mi se m'oculta aquesta informació és com si, no sé, no, estiguem parlant del revés, no? No vale para nada, és perjudicial, no?
Sí.
I sobretot, pues, bueno, jo crec que aquí llamamiento, encara que siga un minut o dos, el necessitem els professionals, i jo crec que tots els professionals, que ho parlàvem abans, Anna, tu i jo fora de micros, tots els professionals que guardem un hueco allí a l'agenda, no?, que posem el teu nom, posem el nom del veí, posem el nom de tal, necessitem eixa, per favor, necessitem eixa responsabilitat en el nostre temps. Ho necessitem perquè ja és prou, i aquí ja parlo en nom de molts terapeutes, ja és prou difícil, és prou complicat, ja és una professió lo suficientment solitària, en la que estàs, diguéssim, tu contra el mundo, no? Tu contra los problemas de los demás, i que estàs vivint, no?, la vida dels demés, com per a que el teu xicotet, la teua xicoteta parcel·la, que és el teu hueco, eixa hora que tu has reservat del teu temps, perquè és la feina, es dona igual, no? És a dir, tots tenim el nostre temps i tots l'invertim en el que volem. I que no s'acudisca, que no se respecta aquest temps, que no se... Ja no només el que no s'acudisca, perquè això me pot passar a mi, ei, mira, se m'ha passat, ho sento, m'he despistat, estava dolent, mos pot passar a tot el món, ¿vale? Però que a més no hi haga un respecte per contestar, per disculpar-se, per trucar i dir, ei, mira, ho sento molt, disculpa'm, ho arreglarem o no ho arreglarem. És a dir, crec que és una base ja fonamental per a, ja no només la teràpia, no?, sinó per a la comunicació i el respecte als demés. És a dir, ja és un acte cívic, no?, el dir, i escolta, has quedat en una persona, eixa persona està deixant a lo millor de fer coses perquè, escolta, ha considerat que el teu cas és important, ha considerat que necessites eixa sessió i s'haurà pogut quedar a casa o haurà pogut estar amb els seus familiars o parella o amics i està decidint guardar-te això. Jo, per exemple, personalment, a vegades me desplaço, no? És a dir, tinc una consulta a Castelló, tinc una consulta també aquí. És muy chungo, és muy duro el que vaigues a esperar una persona i que aquesta persona no acudisca i no conteste. És molt difícil lidiar en això. Aixina que, per favor, la gent que mos està escoltant, respectem.
¿Coneixes la teoria del carrito de la compra?
Uau, por favor, dime, no sé, però sona super, super guai. Dime.
Me va pareixer molt curiós quan ho vaig escoltar ja fa un temps. Veritat que sempre que al pàrquing del supermercat és comú trobar-se de repent un carret que mai ningú ha portat al puesto?
Sí.
O sea, estos són persones que han buidat la seva compra dins del seu cotxe i no han fet el treball de tornar el carret al seu lloc. Pues jo crec que es pot valorar d'alguna manera la moralitat o la ètica de les persones en este acte. Si ningú te premia per tornar el carret al seu lloc i ningú te castigue per no tornar el carret al seu lloc. Llavors, és una qüestió de civisme, és una qüestió de valors, és una qüestió de evidentment, ni ningú te premia ni ningú te tal. En uns altres aspectes de la nostra vida, les normes de tràfic i de més, sí que se'ns castigue si ens les saltem. Sí. Llavors, és més comú veure que la gent no se les salte. Però en el moment en el que entrem només nosaltres en l'equació, que som únicament nosaltres els encarregats, ahí és on se veu, no?, la realitat. I és una mica el que em contes,
sí,
no?
Sí, estic totalment d'acord en la teoria del carrito de la compra i sí, mira, no l'havia sentit mai, és curiós. Però bueno, sí, clar, a veure, la desavantatge aquí quina és, que sí, no?, que bueno, d'alguna manera aquestes persones se veten de per vida, diguéssim, pues el que algun dia te puguen necessitar i digues, amigo, ara ja no vas a venir aquí, no? Aquí jo no eres bienvenido. En fin, no és venganza, és simplement, escolta, anem a respectar-nos com a persones i anem a intentar... Jo sé que és dur a vegades dir, mira, ho sento, jo crec que això té que veure, com tu dius, en la personalitat, no? Digues, escolta, si ho ha tingut en compte, si tindrà vergonya, si ho passa molt mal en disculpar-se, jo ho entenc, però, senyores, és que vengo calentito, és que vaya més, madre mía.
Ai, Alberto, no me lo dejéis tirado a Alberto, por favor.
No.
Bueno, recordem, per qui no te vulga deixar tirat, per a qui vulga acudir a les teues consultes, on pot posar-se en contacte amb tu?
Pues estic en Instagram, @somterapia, el telèfon no el dic, però bueno, somterapia.com.es, també estic aquí, tinc consulta a Castelló, a Benicarló, si no serà per puestos.
Molt bé, Alberto, moltíssimes gràcies, com sempre, i la setmana que ve tornem amb més històries.
Molt bé, adéu. Vinga, adéu.